En vigor ja el nou decret aprovat pel govern sobre el català, però no s'aplicarà fins al curs que ve. Ita Fàbregas.
El Departament d'Educació assumeix la responsabilitat legal dels projectes lingüístics, a més de la implicació de percentatges de la llengua. Des de Junts, Josep Rius celebra el decret, mentre des del PSC, Lluïsa Moret critica la improvisació del govern.
Perquè estem davant d'una operació d'estat per acabar amb el model d'escola catalana. Els tribunals tornaran a atacar l'escola catalana, però toparan amb un govern independentista disposat a plantar cara.
No sabem formalment què diu, però ja anunciem que si té aquesta voluntat d'esquivar o d'incomplir la sentència, òbviament no li donarem suport.
La inflació torna a repuntar al maig i se situa en el 8,7%. Segons l'indicador avançat de l'IPC, entre els productes que més han encarit hi ha els carburants.
Malgrat el descompte de 20 cèntims per litre, la diferència a dia d'avui és només de 3 cèntims respecte a ara fa dos mesos, quan es va posar en marxa la bonificació. Experts com l'economista Josep Lladrós demanen un topall al preu d'alguns derivats del petroli.
Suspesa la recerca d'un possible quart passatger del vehicle accidentat d'avui a la Nacional 420 al Priorat, després de no trobar evidències de la seva presència al vehicle.
Tot i això, mantenen oberta la investigació. L'accident ha provocat dues víctimes mortals de 23 i 29 anys, mentre que el tercer membre està en estat greu a l'Hospital 23 de Tarragona. En el que portem d'any ja han mort 71 persones a les carreteres catalanes.
L'Estat invertirà 7 milions d'euros per recuperar i reobrir el Museu i la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona.
La previsió és que l'actuació acabi abans de finals del 2024. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
I en esports, en bàsquet, l'Espar Girona fitxa la base Laura Cornelius.
La jugadora holandesa haurà de ser la directora de joc de l'equip després de la retirada de Laia Palau. Per a la internacional holandesa, aquesta serà la seva quarta temporada a la Lliga Endesa, després de debutar amb el Zamora, jugar al Guernica i a l'Eukostrem.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Avui tornarem a parlar d'una jornada força càlida i és que s'espera que la temperatura més alta es registri en punts del Pla de Lleida o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i que es pugui enfilar ben bé fins als 32 o 33 graus. Però a més, en zones del voltant també s'enfilarà fins als 30 graus, per tant, tindrem aquest ambient càlid ja protagonista durant el dia d'avui amb aquesta tendència de la setmana de que la temperatura vagi pujant. D'altra banda, també han crescut nuvolades a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Aquestes podran descarregar algun ruixat, sobretot cap a l'extrem més nord de la serralada, Montcada o bé també cap a la zona del Ripollès, però no han de ser xàfecs tan intensos com els que vam tenir ahir. I les nuvolades també arribaran i creixeran cap a la franja de Ponent, però aquestes no han de descarregar ruixats. De cara als propers dies, continuarem parlant d'un temps estable, com dèiem, amb aquest ascens de la temperatura, però a més també cal destacar que es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa i que afectaran aquestes zones, sobretot durant el final de les jornades o bé també durant l'inici del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farné. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs trànsit en alguns punts encara un pèl difícil, un pèl complicat. És a casa de la C60, on hi ha uns 4 quilòmetres d'aturades entre la Roca del Vallès i Argentona, que és un pèl més enrere, a l'altura, diguéssim, d'Òrrius o de Dos Rius. En aquest cas, però, aquest tram de 3-4 quilòmetres per un accident en sentit Mataró. A la resta de via sí que és cert que el trànsit sembla que va estirant força, que eren molts punts en intensitat, bàsicament, i d'ells destacar, bàsicament, les dues rondes en sentit Besòs, encara força plenes, la de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, i l'habitual de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En vigor ja el nou decret aprovat pel govern sobre el català. El Diari Oficial de la Generalitat l'ha publicat aquest mateix dilluns a la tarda, tot i que no s'aplicarà fins al curs que ve.
A la normativa que haurà de ser convalidada al Parlament, el Departament d'Educació assumeix la responsabilitat legal dels projectes lingüístics, a més de la inaplicació de percentatges de llengua. El Consell Executiu s'ha reunit avui de forma extraordinària per aprovar el decret llei. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar de termini fins dimarts perquè la Generalitat executés la sentència que imposa un 25% de classes en castellà a totes les escoles i instituts del país.
El text estableix els criteris que s'han de tenir en compte a l'hora d'aprovar o revisar els projectes lingüístics dels centres educatius, estableix el català com a llengua vehicular i garanteix l'aprenentatge de català i castellà al final de l'etapa educativa obligatòria, sempre amb criteris pedagògics i lingüístics i fugint de percentatges. Anna Ruiz.
El decret en respon a un doble objectiu: protegir els directors dels centres educatius i alhora rebutjar l'aplicació de percentatges a les aules. La portaveu del govern és Patrícia Plaixa.
Aquest decret llei té un objectiu molt clar, que és protegir els centres i a les direccions, i a la vegada es pretén protegir el model d'escola catalana, rebutjant qualsevol intent de lligar l'aprenentatge de les llengües a percentatges.
Amb el nou decret llei, el conseller d'Educació assumeix la responsabilitat legal dels projectes lingüístics dels centres educatius, tot plegat un dia abans que s'esgoti el termini atorgat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a l'aplicació del 25%. La portaveu del govern ha esquivat la interpretació que el decret llei servirà precisament per esquivar el mandat judicial, però sí ha assegurat que amb ell es dona resposta als tribunals i a la judicialització lamentable, ha dit, de l'escola catalana.
Gràcies, Anna. I entre les reaccions, els primers en dir-hi la seva han estat els diputats de Junts per Catalunya, que celebren que s'hagi aprovat el decret perquè consideren que protegeix els professionals de l'educació i rebutja les quotes, tot i que tenen clar que no aturarà l'acció judicial. En canvi, des del PSC critiquen la improvisació del govern per esquivar una sentència que afirmen que s'ha de complir. I des dels comuns consideren més important la llei sobre el català a l'escola, que creuen que cal aprovar com més aviat millor. Mont Carvajal.
Junts per Catalunya celebra el decret del govern i assegura que protegeix direccions i mestres tal com havia defensat sempre aquesta formació. El portaveu Josep Rius assegura que el govern plantarà cara als nous atacs, ha dit, de la justícia.
Perquè estem davant d'una operació d'estat per acabar amb el model d'escola catalana. Els tribunals tornaran a atacar l'escola catalana, però toparan amb un govern independentista disposat a plantar cara.
En canvi, el PSC considera que el govern improvisa fent aquest decret i la viceprimera secretària, Lluïsa Moret, ja ha anunciat que hi votaran en contra quan arribi al Parlament si pretén esquivar el TCJ.
No sabem formalment què diu, però ja anunciem que si té aquesta voluntat d'esquivar o d'incomplir la sentència, òbviament no li donarem suport.
El portaveu de Catalunya en Comú, David Cid, valora que el govern aprovi un decret, però considera que és més important aprovar la nova llei perquè està convençut que és sòlida i robusta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La inflació torna a repuntar al maig i se situa en el 8,7% segons l'indicador avançat de l'IPC.
En concret, l'índex de preus al consum puja 0,4 punts després de frenar-se a l'abril, quan va quedar-se en un 8,3%. Aquest increment es deu principalment a l'encariment dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques. D'entre les dades d'aquest mes, destaca l'anomenada inflació subjacent, que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, que augmenta 5 dècimes fins al 4,9%. És la dada més alta dels últims 27 anys. En canvi, s'ha registrat un descens en el preu de l'electricitat.
Doncs per frenar aquests preus, el govern central estendrà aviat el pla de xoc contra la crisi derivada de la invasió d'Ucraïna, entre altres factors. Ho ha avançat la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, després de conèixer la dada de l'IPC. Maroto també ha anunciat una nova convocatòria d'ajudes de 50 milions d'euros provinents dels fons europeus destinades a petites i mitjanes empreses. Diana Bermejo.
El govern està analitzant l'eficàcia de les mesures aprovades a finals de març, moltes de les quals expirarien el 30 de juny. De moment, la ministra d'Indústria no ha concretat si s'estendran totes, però sí s'ha referit a aquelles que tenen un impacte en el preu de l'energia, com la reducció de l'IVA de l'electricitat. La inflació coneguda avui és motiu de preocupació per al govern, ha dit Reyes Maroto.
Seguimos trabajando en reducir el alza de los precios. Pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas de los impuestos. Seguiremos tomando todas aquellas medidas que sean necesarias, como digo, porque hay que atajar ese problema.
Les PIMES rebran en breu també una nova injecció de 50 milions d'euros provinents dels fons europeus. És més del doble de la partida concedida l'any passat i es distribuirà a través dels projectes presentats pels clústers empresarials. Catalunya, que concentra el 20% d'aquestes agrupacions d'empreses innovadores de tot l'Estat, és, per tant, un dels territoris millor posicionats per atreure aquestes ajudes.
Un dels productes que més ha fet pujar l'IPC són els carburants, i és que, malgrat el descompte de 20 cèntims per litre, la diferència a dia d'avui és només de 3 cèntims respecte a ara fa dos mesos, quan es va posar en marxa la bonificació. Per tot plegat, experts i associacions de consumidors demanen mesures extraordinàries. David Fleta.
Els experts coincideixen. A curt termini és impensable que els preus tornin als nivells anteriors a la gran pujada. L'economista Josep Lladós afirma que, tot i que el govern està en el límit de la seva capacitat d'actuació, s'ha de començar a pensar en un topall al preu dels carburants.
El que hem posat ja és tot l'armament que tenim de política econòmica l'hem posat sobre la taula ara mateix. Però la situació és extraordinària i també requereix de mesures extraordinàries. Llavors, arribar a plantejar que en algun moment es posa un topall sobre el preu d'algun dels derivats del petroli, com és la benzina o com és el dièsel, doncs es podria plantejar.
Des de l'Associació de Consumidors Facua, Rubén Sánchez proposa mesures que afavoreixin aquelles benzineres que ofereixen benzina i gasoil a preus més econòmics.
Por ejemplo, si se planteara que todas las gasolineras que cobren 1,80 € tendrán además un descuento de 15 céntimos, con esa política sí se podría sostener de alguna manera el precio.
De fet, Facua va denunciar que el mateix dia que va entrar en vigor el descompte del govern, 230 benzineres ja l'havien anul·lat de facto amb fortes pujades de preu.
Aquestes són les conseqüències en part derivades del conflicte a Ucraïna, un conflicte en què la secretària d'Igualtats de la Generalitat, Mireia Mata, reclama al govern central els fons europeus que pertoquen a Catalunya perquè els refugiats ucraïnesos acollits aquí no hagin de marxar. La xifra està estabilitzada al voltant dels 20.000.
I és que la proximitat de la temporada turística i la mobilitat que implica el Pla Nacional d'Acollida fa que molts es quedin sense l'allotjament provisional que tenien en càmpings i hotels. Per posar-hi remei, Mata insisteix a demanar al govern espanyol la transferència dels fons europeus. Ho ha dit a la xarxa.
El fet de reingressar o d'ingressar en el programa estatal pot comportar que aquestes persones siguin readreçades a llocs de l'Estat espanyol, per tant, fora de Catalunya. Hi ha una part bona, que és que aquestes persones tenen assegurat en tot moment doncs, aquest allotjament, aquesta manutenció. Hi ha una part que no és bona i és que aquestes persones, si tinguéssim aquests fons econòmics que ens permetessin continuar-les tenint allotjades a Catalunya, donaríem una continuïtat a aquest seu arrelament que ja ha començat.
7 de cada 10 refugiats estan allotjats en famílies voluntàries a Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En matèria de salut, el conseller Josep Maria Argimon ha inaugurat aquesta tarda el nou CAP de Premià de Dalt. Es tracta d'un nou equipament que ha de permetre esponjar els pacients tant des de Premià de Mar com de Premià de Dalt. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat fa una hora i escaig el nou CAP de Premià de Dalt, Víctor Català. El màxim responsable de la Conselleria de Salut ha estat acompanyat de l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, del de Premià de Dalt, Josep Triadó, i de la gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran. El CAP va entrar en funcionament tot just fa una setmana, acollint tots els pacients de Premià de Mar i Premià de Dalt que, per proximitat de les seves llars, han estat derivats d'aquest nou centre. La regidora de Salut de Premià de Mar, Pilar Guardenyó, explica la importància de l'arribada d'aquest equipament.
Des de la regidoria de Salut de l'Ajuntament de Premià de Mar trobem molt positiu l'obertura d'aquest nou equipament, perquè el que farà serà desesponjar l'actual CAP del carrer de la plaça i tindrem més espai per assumir més volum de persones ateses. Ara bé, toca treballar per recuperar serveis perduts durant les retallades i la pandèmia.
La visita d'Argimon ha acabat amb aquest, visitant el CAP de Premià de Mar per descobrir una placa en record al doctor Gasol, gran professional de l'equip del centre i que va morir el passat març de 2021.
I encara parlant de l'atenció primària, un de cada tres veïns de Ripoll no té cap metge de família assignat per la manca de professionals que hi ha a l'ambulatori. Des de principis de maig hi ha tres places vacants i només hi ha cinc metges per una població de més de 10.000 usuaris. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
A l'àrea bàsica de salut de Ripoll i Sant Joan de les Abadeses hi ha destinades 11 places de metges de família, però un seguit de successos encadenats, com baixes del personal, canvis d'ubicació del lloc de treball i un acomiadament, han provocat que dels 8 metges que hi hauria d'haver a Ripoll, ara n'hi ha 5, i dels 3 a Sant Joan en queden 2. Això significa que a la capital un 34% dels usuaris s'han quedat sense un metge de capçalera assignat. En parla Pedro Cabrero, director de l'ABS de Ripoll, Sant Joan Camprodon.
Ja fa molt temps que patim aquí la manca de professionals, no? És un tema econòmic. Bueno, a tot arreu es paga el mateix, inclús, per exemple, aquí al Ripollès, en el cas de l'IRS, es paga un complement de muntanya. No és només un incentiu econòmic, aquí s'ha de plantejar moltes més coses.
El Centre d'Atenció Primària de la capital ha elaborat un pla de xoc per donar resposta a les demandes dels pacients, tot i la manca de personal, però demana al departament més mecanismes per revertir la situació i que no es torni a repetir en un futur.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Suspesa la recerca d'un possible quart passatger del vehicle accidentat d'avui a la Nacional 420 al Priorat després de no trobar evidències de la seva presència al vehicle. Tot i això, mantenen oberta la investigació els Mossos d'Esquadra. L'accident ha provocat dues víctimes mortals de 23 i 29 anys, mentre que el tercer membre està en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. En el que portem d'any ja han mort 71 persones a les carreteres catalanes. Gala Vila.
Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la carretera i s'ha precipitat per un desnivell de Pradell de la Teixeta al Priorat. Quan els serveis de rescat s'han apropat al vehicle on estaven atrapades les tres víctimes, l'única supervivent els ha explicat que hi havia cinc persones al cotxe. Més tard, ha rectificat i ha assegurat que eren quatre. Els bombers han rastrejat la zona amb un dron que conté una càmera tèrmica, però només han trobat restes del cotxe i altres materials. Després d'hores de recerca del possible quart ocupant, els Mossos d'Esquadra han certificat que hi havia tres persones al cotxe, tot i que no descarten que hi hagi un desaparegut. De moment, la investigació segueix oberta per esclarir les causes del sinistre.
I una trentena de treballadors d'autobusos de Lleida continuen les mobilitzacions per reclamar el complement del conveni d'increment salarial. Coincidint amb l'inici del torn de tarda, els treballadors han dut a terme una protesta davant les oficines de l'empresa concessionària. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
Els treballadors d'autobús de Lleida no aturen les protestes per reclamar que es faci efectiu l'increment salarial del 7% pactat per conveni. Paco Morales, president del Comitè d'Empresa d'Autobús de Lleida, afirma que seguiran manifestant perquè quedi palès a la immobilitat de l'empresa i la paeria.
Perquè aquí ningú ha fet cap moviment, ni l'empresa, ni cap moviment, ni cap proposta més, ni la pròpia paeria. Llavors, això està denunciat al jutjat de lo social, però volem que sigui visible per la ciutadania i que sàpiguen que això no s'ha acabat i que l'empresa ni pague ni sembla que tingui intenció de fer-ho.
Empresa i treballadors estan citats demà a un arbitratge a Barcelona per provar de desencallar la situació.
Doncs precisament l'Ajuntament de Barcelona actualitzarà l'ordenança que regula la zona de baixes emissions per si el Tribunal Suprem acaba anul·lant l'actual. Amb aquesta maniobra, el consistori vol aconseguir un nou marc normatiu que estigui perfectament d'acord amb la llei. Un anunci que s'ha fet coincidir amb la presentació de 3 recursos de cassació per part de l'Ajuntament, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Albert Güell.
Els recursos que ja han estat acceptats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hauran de ser estudiats ara pel Suprem en un procés que podria allargar-se entre 6 mesos i un any, un període durant el qual el consistori preveu tenir enllestida la nova ordenança que ja s'ajustaria a la normativa europea i a les lleis catalana i espanyola que obliguen totes les ciutats de més de 20.000 habitants a tenir una zona de baixes emissions. Escolteu Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica, i Marc Sangles, que és director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat.
Tinguem una nova ordenança actualitzada que sigui perfectament acorde a llei i, per tant, que no estigui en perill.
Per nosaltres, la vida és l'element més econòmic des del punt de vista interessant de la vida. Per tant, diguem, creiem que això ha d'estar, aquest element i aquest dret ha d'estar per damunt de qualsevol, diguem, dels altres.
Les entitats que van guanyar la sentència ja han anunciat que demanaran al TCJ que aquesta s'apliqui ja de forma immediata. Mentrestant, però, la zona de baixes emissions de Barcelona continua en vigor.
I encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ja té a punt el dispositiu d'estiu que enguany posa el focus a promocionar els itineraris segurs a la ciutat per evitar agressions sexuals. També en les sancions als bicitaxis i al control dels botellons, tot plegat amb un augment del 12% dels agents respecte de l'any passat. Un 37% treballaran en el torn de nit. Maria Costa.
L'Ajuntament de Barcelona vaticina un augment dels delictes aquestes nits d'estiu i posen al punt de mira els botellots, els robatoris i les agressions sexuals. Per això potenciarà els itineraris segurs entre l'oci nocturn i el transport públic, sobretot a la zona del litoral, la Ciutat Vella, els carrers de Marina i Almogàvers i Tusset. Ho explica Pedro Velázquez, intendent major de la Guàrdia Urbana.
Saturar d'alguna manera aquestes zones per donar seguretat a les persones que puguin ser, especialment a les dones que surten de les zones d'oci i van cap al transport públic.
L'altre mal de cap de la Guàrdia Urbana serà el control dels bicitaxis, que de fet fins al mes de març ja ha rebut un miler de denúncies. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha tornat a demanar a la Generalitat més limitacions.
Que prohibeixi aquesta activitat. I estem treballant en l'entretant. Farem molta pressió en els locals on s'amagatzemen aquest tipus de vehicles, per veure doncs, en quines condicions estan, el tipus de llicències que tenen per l'acció sancionadora.
Amb tot plegat, hi ha 349 agents per fer front a l'operació estiu.
En cultura, l'Estat invertirà 7 milions d'euros per recuperar i reobrir el museu i la necròpolis paleocristiana de Tarragona. La previsió és que l'actuació acabi abans de finals de 2024. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Menys projectes, però més ambiciosos. Ha estat la filosofia que ha seguit el govern espanyol a l'hora de distribuir els 35 milions d'euros que destinarà al manteniment i rehabilitació del patrimoni històric d'ús turístic. Aquest cop a Tarragona està d'enhorabona i rebrà una bona part del pastís, 7 milions d'euros, uns diners que aniran a parar a una assignatura pendent, com és la necròpolis. Així ho ha assegurat el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
De vegades, quan un té cedida una competència, doncs tendeix a oblidar la titularitat, que és en aquest cas de l'Estat. Però per això jo crec que hem de celebrar que encara que hi hagi hagut tot aquest període de tancament, ens haguem recordat d'un deute pendent i el saldem de forma definitiva.
D'altra banda, Iceta ha emplaçat l'alcalde Ricomà a mantenir una reunió per abordar el futur de la tabacalera. Segons el ministre socialista, són projectes molt grans que requereixen tenir molt clar què s'hi farà.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda a l'Ali. En el món de la cistella, en bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la base Laura Cornelius. La jugadora holandesa haurà de ser la directora de joc de l'equip català després de la retirada de la barcelonina Laia Palau. Per la internacional holandesa, aquesta serà la seva quarta temporada a la Lliga Endesa. Pere Puig és el director esportiu de l'Uni Girona.
Davant la retirada de Laia Palau i, a més, tinguent en compte les grans bases que han passat per Girona els darrers anys, com Noemí Jordana, Núria Martínez i, sobretot, Laia Palau, doncs ens obria un repte impossible de complir-lo, que és substituir-la. No? Per tant, ens descartada aquesta opció, ens vam decidir per una jugadora que formés un bon tàndem amb la Laia Flores, que fos una bona jugadora directora de joc, que fos forta per intentar competir als partits d'Eurolliga i que tingués bona mà. I aquest és el perfil que ens vam decidir amb Laura Cornelius.
Notícia a l'Uni Girona. Notícia al Cadí. La Seu, Ariadna Pujol, renova amb el conjunt de la Seu d'Urgell i complirà la seva sisena temporada a l'equip lleidatà. La de Mataró i capitana de l'equip està ja plenament recuperada de la greu lesió al genoll i s'espera que el curs vinent torni a liderar l'equip des del principi. També en bàsquet destaquem que als play-offs de la Lliga ACB el Barça ja és a semifinals, espera arribar al sortirà del duel entre el Joventut de Badalona i el Tenerife. Demà, partit clau a l'Olímpic de Badalona. El Joventut de Badalona vol eliminar el Tenerife i enfrontar-se al Barça en les semifinals. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui nou duel català, el Reus buscarà repetir victòria contra el Barça i d'aquesta manera trencar el factor pista. Els del Baix Camp van sorprendre el Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie i aquesta nit a les 9 els d'Edu Castro miraran d'igualar l'eliminatòria. Recordem que aquesta sèrie és el millor de 5 partits. L'altra semifinal pel títol la domina el Liceo de la Corunya, el conjunt gallec, per 2-0 davant el Noia Freixenet. I encara en hoquei sobre patins, Xevi Gurri seguirà a Caldes. El jugador complirà la seva segona temporada al conjunt calderí.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Nutrició amb Laura Crosas.
Els espàrrecs. És originari del continent asiàtic, on creixia com a planta silvestre. A Espanya, però, el van introduir els romans. És el brot de l'esparreguera que es cull immadur abans de ramificar-se. Existeixen diferents varietats. Els espàrrecs de marge, llargs, prims i tendres, de sabor intens, que podeu trobar quan sortiu a passejar pel bosc mediterrani quan és temporada. Els verds amorats de cultiu. I, finalment, els blancs, que són de la mateixa classe que els anteriors, però s'enterren. D'aquesta manera, no reben la llum solar i no es pigmenten. Aquests últims són més melosos i dolços i molt apreciats a la cuina, per exemple, per a fer cremes. I tot i que mantenen gairebé els mateixos nutrients, contenen menys antioxidants que els verds. Els espàrrecs són rics en aigua i en baix contingut calòric. Són bona font de fibra prebiòtica, interessant per regular el trànsit intestinal. Vitamines antioxidants com la C i la E, vitamina A per millorar la visió, àcid fòlic i niacina que regulen el sistema nerviós i cardiovascular i pel seu alt contingut en potassi i baix en sodi, tenen un efecte diürètic. A més de ser interessants per assegurar un bon estat de la pell, de les ungles i dels cabells per aportar sofre. Quan compreu espàrrecs, procureu que siguin ferms i les puntes estiguin tancades i conserveu-los de la nevera fins al seu consum. Els podeu cuinar al vapor, saltejar-los de la planxa, fer-los al forn o fregir-los, afegir-los a truites o quix, remenats amb ou i alls tendres o preparar cremes i sopes. També els podeu trobar en conserva i servir-los amb un raig d'oli d'oliva verge extra, sal, orenga i pebre, que estan per llepar-se els dits. Sortiu a donar un tomb pel bosc, torneu amb un bon pom i feu-ne una truita. I si no us convenç, afegiu-los saltejats o en conserva a les vostres amanides.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En vigor ja el nou decret aprovat pel govern sobre el català, però no s'aplicarà fins al curs que ve. Ita Fàbregas.
El Departament d'Educació assumeix la responsabilitat legal dels projectes lingüístics, a més de la inaplicació de percentatges de la llengua. Des de juny, Josep Ruiz celebra el decret, mentre des del PSC, Lluïsa Moret critica la improvisació del govern.
Perquè estem davant d'una operació d'estat per acabar amb el model d'escola catalana. Els tribunals tornaran a atacar l'escola catalana, però toparan amb un govern independentista disposat a plantar cara.
No sabem formalment què diu, però ja anunciem que si té aquesta voluntat d'esquivar o d'incomplir la sentència, òbviament no li donarem suport.
La inflació torna a repuntar al maig i se situa en el 8,7%, segons l'indicador avançat de l'IPC. Entre els productes que més han encarit hi ha els carburants.
Malgrat el descompte de 20 cèntims per litre, la diferència a dia d'avui és només de 3 cèntims respecte a ara fa 2 mesos, quan es va posar en marxa la bonificació. Experts com l'economista Josep Lladós demana un topall al preu d'alguns derivats del petroli.
El que hem posat ja és tot l'armament que tenim de política econòmica, l'hem posat sobre la taula. Però la situació és extraordinària i també requereix de mesures extraordinàries. Llavors, arribar a plantejar que en algun moment es posi un topall sobre el preu d'algun dels derivats del petroli, com és la benzina o com és el dièsel, doncs es podria plantejar.
Suspesa la recerca d'un possible quart passatger del vehicle accidentat d'avui a la Nacional 420 al Priorat, després de no trobar evidències de la seva presència al vehicle.
Tot i això, mantenen oberta la investigació. L'accident ha provocat 2 víctimes mortals de 23 i 29 anys, mentre que el tercer membre està en estat greu a l'Hospital 23è de Tarragona. En el que portem d'any ja han mort 71 persones a les carreteres catalanes.
L'Ajuntament de Barcelona actualitzarà l'ordenança que regula la zona de baixes emissions per si el Tribunal Suprem acaba anul·lant l'actual.
Amb aquesta maniobra, el consistori vol aconseguir un nou marc normatiu que estigui perfectament d'acord amb la llei. Ho ha anunciat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.
En cultura, l'Estat invertirà 7 milions d'euros per recuperar i reobrir el museu i la necròpolis paleocristiana de Tarragona.
La previsió és que l'actuació acabi abans de finals del 2024.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Menys projectes, però més ambiciosos. Ha estat la filosofia que ha seguit el govern espanyol a l'hora de distribuir els 35 milions d'euros que destinarà al manteniment i rehabilitació del patrimoni històric d'ús turístic. Aquest cop a Tarragona està d'enhorabona i rebrà una bona part del pastís, 7 milions d'euros, uns diners que aniran a parar a una assignatura pendent, com és la necròpolis.
I en esports, a l'hoquei Lliga Masculina, el Reus buscarà avui repetir victòria contra el Barça i trencar el factor pista.
Els de Baixcamp van sorprendre el Palau en el primer partit de la sèrie. Aquesta nit a les 9, els d'Edu Castro miraran d'igualar l'eliminatòria. La sèrie és el millor de 5 partits. L'altra semifinal, pel títol, la domina el Liceu Gallec de 2-0 davant del Noia Freixenet.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Ferner, bona tarda.
Bona tarda. Avui tornarem a parlar d'una jornada força càlida i és que s'espera que la temperatura més alta es registri en punts del Pla de Lleida o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, que es pugui enfilar ben bé fins als 32 o 33 graus. Però a més, en zones del voltant també s'enfilarà fins als 30 graus, per tant, tindrem aquest ambient càlid ja protagonista durant el dia d'avui amb aquesta tendència de la setmana de que la temperatura vagi pujant. D'altra banda, també han crescut nuvolades a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Aquestes podran descarregar algun ruixat, sobretot cap a l'extrem més nord de la serralada o bé també cap a la zona del Ripollès, però no han de ser xàfecs tan intensos com els que vam tenir ahir. I les nuvolades també arribaran i creixeran cap a la franja de Ponent, però aquestes no han de descarregar ruixats. De cara als propers dies, continuarem parlant d'un temps estable, com dèiem, amb aquest ascens de la temperatura, però a més també cal destacar que es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa i que afectaran aquestes zones sobretot durant el final de les jornades o bé també durant l'inici del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farner. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs sembla que ja una millora general que s'imposa a la xarxa viària. Ens queda, això sí, la C60 a la Roca del Vallès amb un rastre de lentitud, un quilòmetre, dos quilòmetres com a màxim, en direcció Mataró, i també al final de tot de la via a l'altura d'Argentona, just per connectar amb aquesta autopista del Maresme, en aquest punt de Mataró. D'altra banda, la C59, a l'altura de Palau-Solità i Plegamans, sí que hi ha aturades en sentit nord, especialment en direcció Caldes de Montbui, i a la resta, bàsicament, les dues rondes on encara hi ha certa densitat, lentitud, sobretot a la de dalt, la zona en sentit Besòs, entre Sant Gervasi i Vallterca. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En vigor ja el nou decret aprovat pel govern sobre el català. El Diari Oficial de la Generalitat l'ha publicat aquest mateix dilluns a la tarda, tot i que no s'aplicarà fins al curs que ve.
A la normativa que haurà de ser convalidada al Parlament, el Departament d'Educació assumeix la responsabilitat legal dels projectes lingüístics, a més de la inaplicació de percentatges de llengua. El Consell Executiu s'ha reunit avui de forma extraordinària per aprovar el decret llei. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar de termini fins dimarts perquè la Generalitat executés la sentència que imposa un 25% de classes en castellà a totes les escoles i instituts del país.
El text estableix els criteris que ha de tenir en compte a l'hora d'aprovar o revisar els projectes lingüístics dels centres educatius. Estableix el català com a llengua vehicular i garanteix l'aprenentatge de català i castellà al final de l'etapa educativa obligatòria, sempre amb criteris pedagògics i lingüístics i fugint de percentatges. Anna Ruiz.
El decret en respon a un doble objectiu: protegir els directors dels centres educatius i alhora rebutjar l'aplicació de percentatges a les aules. La portaveu del govern és Patrícia Plaixa.
Aquest decret llei té un objectiu molt clar, que és protegir els centres i a les direccions, i a la vegada es pretén protegir el model d'escola catalana rebutjant qualsevol intent de lligar l'aprenentatge de les llengües a percentatges.
Amb el nou decret llei, el conseller d'Educació assumeix la responsabilitat legal dels projectes lingüístics dels centres educatius, tot plegat un dia abans que s'esgoti el termini atorgat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a l'aplicació del 25%. La portaveu del govern ha esquivat la interpretació que el decret llei servirà precisament per esquivar el mandat judicial, però sí ha assegurat que amb ell es dona resposta als tribunals i a la judicialització lamentable, ha dit, de l'escola catalana.
I entre les reaccions, els primers en dir-hi la seva han estat els diputats de Junts per Catalunya, que celebren que s'hagi aprovat el decret perquè consideren que protegeix els professionals de l'educació i rebutja les quotes, tot i que tenen clar que no aturarà l'acció judicial. En canvi, des del PSC critiquen la improvisació del govern per esquivar una sentència que afirmen que s'ha de complir, i des dels comuns consideren més important la llei sobre el català a l'escola, que creuen que cal aprovar com més aviat millor. Mont Carvajal.
Junts per Catalunya celebra el decret del govern i assegura que protegeix direccions i mestres tal com havia defensat sempre aquesta formació. El portaveu Josep Rius assegura que el govern plantarà cara als nous atacs, ha dit, de la justícia.
Perquè estem davant d'una operació d'estat per acabar amb el model d'escola catalana. Els tribunals tornaran a atacar l'escola catalana, però toparan amb un govern independentista disposat a plantar cara.
En canvi, el PSC considera que el govern improvisa fent aquest decret i la viceprimera secretària Lluïsa Moret ja ha anunciat que hi votaran en contra quan arribi al Parlament si pretén esquivar el TSJ.
No sabem formalment què diu, però ja anunciem que si té aquesta voluntat d'esquivar o d'incomplir la sentència, òbviament no li donarem suport.
El portaveu de Catalunya en Comú, David Cid, valora que el govern aprovi un decret, però considera que és més important aprovar la nova llei perquè està convençut que és sòlida i robusta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La inflació torna a repuntar al maig i se situa en el 8,7% segons l'indicador avançat de l'IPC.
En concret, l'índex de preus al consum puja 0,4 punts després de frenar-se a l'abril, quan va quedar-se en un 8,3%. Aquest increment es deu principalment a l'encariment dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques. D'entre les dades d'aquest mes, destaca l'anomenada inflació subjacent, que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, que augmenta 5 dècimes fins al 4,9%. És la dada més alta dels últims 27 anys. En canvi, s'ha registrat un descens en el preu de l'electricitat.
Doncs per frenar aquests preus, el govern central estendrà aviat el pla de xoc contra la crisi derivada de la invasió d'Ucraïna, entre altres factors. Ho ha avançat la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, després de conèixer la dada de l'IPC. Maroto també ha anunciat una nova convocatòria d'ajudes de 50 milions d'euros provinents dels fons europeus destinades a petites i mitjanes empreses. Diana Bermejo.
El govern està analitzant l'eficàcia de les mesures aprovades a finals de març, moltes de les quals expirarien el 30 de juny. De moment, la ministra d'Indústria no ha concretat si s'estendran totes, però sí s'ha referit a aquelles que tenen un impacte en el preu de l'energia, com la reducció de l'IVA de l'electricitat. La inflació coneguda avui és motiu de preocupació per al govern, ha dit Reyes Maroto.
Seguimos trabajando en reducir el alza de los precios. Pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas de los impuestos. Seguiremos tomando todas aquellas medidas que sean necesarias, como digo, porque hay que atajar ese problema.
Les PIMES rebran en breu també una nova injecció de 50 milions d'euros provinents dels fons europeus. És més del doble de la partida concedida l'any passat i es distribuirà a través dels projectes presentats pels clústers empresarials. Catalunya, que concentra el 20% d'aquestes agrupacions d'empreses innovadores de tot l'Estat, és, per tant, un dels territoris millor posicionats per atreure aquestes ajudes.
Un dels productes que més ha fet pujar l'IPC són els carburants, i és que, malgrat el descompte de 20 cèntims per litre, la diferència a dia d'avui és només de 3 cèntims respecte a ara fa dos mesos, quan es va posar en marxa la bonificació. Per tot plegat, experts i associacions de consumidors demanen mesures extraordinàries. David Fleta.
Els experts coincideixen. A curt termini és impensable que els preus tornin als nivells anteriors a la gran pujada. L'economista Josep Lladós afirma que, tot i que el govern està en el límit de la seva capacitat d'actuació, s'ha de començar a pensar en un topall al preu dels carburants.
El que hem posat ja és tot l'armament que tenim de política econòmica l'hem posat sobre la taula ara mateix. Però la situació és extraordinària i també requereix de mesures extraordinàries. Llavors, arribar a plantejar que en algun moment es posa un topall sobre el preu d'algun dels derivats del petroli, com és la benzina o com és el dièsel, doncs es podria plantejar.
Des de l'Associació de Consumidors Facua, Rubén Sánchez proposa mesures que afavoreixin aquelles benzineres que ofereixen benzina i gasoil a preus més econòmics.
Por ejemplo, si se planteara que todas las gasolineras que cobren 1,80 € tendrán además un descuento de 15 céntimos, con esa política sí se podría sostener de alguna manera el precio.
De fet, Facua va denunciar que el mateix dia que va entrar en vigor el descompte del govern, 230 benzineres ja l'havien anul·lat de facto amb fortes pujades de preu.
Doncs per posar més pressió a la crisi energètica, s'acaba de saber, Rússia talla el gas als Països Baixos per negar-se a pagar en rubles. Ho ha anunciat fa uns instants la principal gasística russa, Gazprom, i actua com ja ho va fer amb altres països com Polònia o Finlàndia, que també es van negar a pagar el gas en rubles. Mentrestant, i sobre la crisi econòmica, la Generalitat de Catalunya obrirà el pròxim dimecres 8 de juny el procés per sol·licitar el nou bo juvenil d'ajudes al lloguer. Ho ha confirmat a la xarxa de comunicació local. Així doncs, aquells interessats en demanar-ho, tindran 10 dies per tramitar la prestació, a la que hi podran accedir gairebé 10.000 joves d'entre 18 i 35 anys. David Amador.
L'Estat ha aportat 29 milions d'euros per desenvolupar aquest programa de 2 anys que busca facilitar l'emancipació dels joves. Per accedir a aquest ajut, que tindrà un import màxim de 250 euros mensuals, cal tenir la residència legal a Catalunya, una font regular d'ingressos, i estar empadronat a l'habitatge que es vulgui lligar a la prestació. Per la seva banda, el govern de la Generalitat creu que aquest ajut és escàs, com explica el secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala.
El 17% dels joves de l'Estat estan a Catalunya. Per tant, nosaltres, quan diem que el recurs que ens arribaran pel bo jove són insuficients, doncs ho constatem mitjançant aquestes xifres.
L'ajut al lloguer s'atorgarà per ordre de petició a partir del 8 de juny, sense tenir en compte, per exemple, altres factors d'ingressos dels sol·licitants, una qüestió que no ha caigut massa bé entre els joves interessats a accedir-hi, com és el cas de la Maria Costa.
No trobo massa normal que el primer que arriba sigui el primer que les obté, no? No sé, potser seria més lògic que hi hagués un criteri de renda, no? Perquè pot ser una persona molt més ràpida que ho faci i hi hagi una persona que potser necessita i més pel sou que té.
Per compensar aquesta situació, el Departament de Drets Socials de la Generalitat té previst d'aquí unes setmanes llançar una nova convocatòria ordinària d'ajuts al lloguer.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia neurodegenerativa que afecta unes 9.000 persones a Catalunya. De moment no té cura i la ciència treballa per avançar-ne el diagnòstic amb l'ajuda i impuls de campanyes per part de fundacions i entitats de familiars.
El que sí que tenim...
En declaracions a la xarxa, Rosa Maria Masriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, ha explicat que s'ha avançat molt de cara a diagnosticar la malaltia, però reclama treballar per aturar la neurodegeneració.
El que sí que tenim un repte encara molt important és amb la part de la progressió de la malaltia, que seria aquest altre 15% que pateixen les persones, no? Aquí encara tenim un repte molt important, aturar la neurodegeneració. Hi ha línies obertes, hi ha moviments internacionals per treballar en la recerca en aquest àmbit, però encara hi ha molta feina per fer.
L'esclerosi múltiple afecta sobretot persones joves. Actualment no se saben exactament les causes. Cada persona que la pateix pot presentar símptomes diferents i no té cura, però cada vegada hi ha més tractaments per fer-hi front. Masriera ha destacat la importància de la prevenció portant una vida saludable.
Doncs en aquest Dia de l'Esclerosi Múltiple hem volgut conèixer alguns testimonis i els seus familiars. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
La directora de la Fundació, Cristina Espallargas, assenyala els salts endavant que s'han fet en l'abordatge de l'esclerosi, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta patologia.
No vol dir que ara hi hagi més afectació o que comenci abans, perquè hi ha un efecte molt, molt, molt clar, que és que els mitjans de diagnòstic, com comentava l'Anna, han avançat moltíssim i ara, si abans es trigava potser 5 anys en diagnosticar perquè s'havien de descartar moltes altres malalties, ara el diagnòstic és molt més ràpid. En un any ja s'estableix, ja es determina si és esclerosi o si és una altra cosa, no? Uh-huh. I això fa doncs, que tinguem més casos, no? Més casos declarats.
Tot i aquestes millores, des de la Fundació GAEM destaquen la necessitat de seguir investigant per trobar una cura definitiva a aquesta malaltia.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Suspesa la recerca d'un possible quart passatger del vehicle accidentat d'avui a la Nacional 420 al Priorat després de no trobar evidències de la seva presència al vehicle. Tot i això, mantenen oberta la investigació. L'accident ha provocat 2 víctimes mortals de 23 i 29 anys, mentre que el tercer membre està en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. En el que portem d'any ja han mort 71 persones a les carreteres catalanes. Gala Vila.
Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la carretera i s'ha precipitat per un desnivell de Pradell de la Teixeta al Priorat. Quan els serveis de rescat s'han apropat al vehicle on estaven atrapades les 3 víctimes, l'única supervivent els ha explicat que hi havia 5 persones al cotxe. Més tard, ha rectificat i ha assegurat que eren 4. Els bombers han rastrejat la zona amb un dron que conté una càmera tèrmica, però només han trobat restes del cotxe i altres materials. Després d'hores de recerca del possible quart ocupant, els Mossos d'Esquadra han certificat que hi havia 3 persones al cotxe, tot i que no descarten que hi hagi un desaparegut. De moment, la investigació segueix oberta per esclarir les causes del sinistre.
Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona actualitzarà l'ordenança que regula la zona de baixes emissions per si el Tribunal Suprem acaba anul·lant l'actual. Amb aquesta maniobra, el consistori vol aconseguir un nou marc normatiu que estigui perfectament d'acord amb la llei. Un anunci que s'ha fet coincidir amb la presentació de 3 recursos de cassació per part de l'Ajuntament, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Albert Güell.
Els recursos que ja han estat acceptats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hauran de ser estudiats ara pel Suprem en un procés que podria allargar-se entre 6 mesos i un any, un període durant el qual el consistori preveu tenir enllestida la nova ordenança que ja s'ajustaria a la normativa europea i a les lleis catalana i espanyola que obliguen totes les ciutats de més de 20.000 habitants a tenir una zona de baixes emissions. Escolteu Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica, i Marc Sangles, que és director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat.
Tinguem una nova ordenança actualitzada que sigui perfectament acorde a llei i, per tant, que no estigui en perill.
Per nosaltres, la vida és l'element més econòmic des del punt de vista interessant de la vida. Per tant, diguem, creiem que això ha d'estar, aquest element i aquest dret ha d'estar per damunt de qualsevol, diguem, dels altres.
Les entitats que van guanyar la sentència ja han anunciat que demanaran al TCJ que aquesta s'apliqui ja de forma immediata. Mentrestant, però, la zona de baixes emissions de Barcelona continua en vigor.
Doncs encara en matèria de medi ambient, les entitats ecologistes Greenpeace i ADA han detectat nivells molt elevats de contaminació per nitrats a la meitat dels mesuraments d'aigües subterrànies i superficials que han fet a Catalunya durant l'últim any. Per a corregir aquesta situació, que consideren molt greu, reclamen un canvi radical en l'actual model de producció ramadera i, sobretot, càrnica. Jordi Casino.
En total, les dues entitats han fet més d'una trentena de mesuraments, dels quals tots els realitzats en aigües subterrànies han donat nivells de nitrats molt superiors als permesos. En el cas de les aigües superficials, el percentatge ha estat de prop del 40%. Uns barems que pels ecologistes tenen un clar responsable, una indústria càrnia que no ha parat de créixer aquests últims anys amb un model d'explotació del tot insostenible. Escolteu Jordi Gispert, coordinador d'ADA Catalunya, en declaracions a la xarxa.
Al final tot això afecta a la salut dels animals, evidentment, i de manera molt cruel, i ens hauríem de fixar i informar-nos més al respecte, però també afecta, al final, a la nostra salut, perquè nosaltres estem menjant una carn i estem bevent una aigua que està absolutament viciada i contaminada per tot aquest sistema. Per tant, tot això ho hauríem de tenir com a mínim en consideració i pressionar perquè hi hagi una acció efectiva per prevenir-ho.
Catalunya és actualment la primera comunitat autònoma en producció de carn de porc i la segona amb més producció d'aliments d'origen animal, només per darrere de Galícia.
En cultura, l'Estat invertirà 7 milions d'euros per recuperar i reobrir el museu i la necròpolis paleocristiana de Tarragona. La previsió és que l'actuació acabi abans de finals de 2024. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Menys projectes, però més ambiciosos. Ha estat la filosofia que ha seguit el govern espanyol a l'hora de distribuir els 35 milions d'euros que destinarà al manteniment i rehabilitació del patrimoni històric d'ús turístic. Aquest cop a Tarragona està d'enhorabona i rebrà una bona part del pastís, 7 milions d'euros, uns diners que aniran a parar a una assignatura pendent, com és la necròpolis. Així ho ha assegurat el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
De vegades, quan un té cedida una competència, doncs tendeix a oblidar la titularitat, que és en aquest cas de l'Estat. Però per això jo crec que hem de celebrar que encara que hi hagi hagut tot aquest període de tancament, ens haguem recordat d'un deute pendent i el saldem de forma definitiva.
D'altra banda, Iceta ha emplaçat l'alcalde Ricomà a mantenir una reunió per abordar el futur de la tabacalera. Segons el ministre socialista, són projectes molt grans que requereixen tenir molt clar què s'hi farà.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Reus Deportiu buscarà avui repetir victòria contra el Barça i trencar el factor pista. Els del Baix Camp van sorprendre el Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie aquesta nit a les 9. els d'Edu Castro miraran d'igualar l'eliminatòria. La sèrie, recordem, és el millor de 5 partits. L'altra semifinal pel títol la domina el Liceo Gallec per 2-0 davant el Noia Freixenet. En bàsquet, en el món de la cistella, l'Espart Girona ha fitxat la base Laura Cornelius. La jugadora holandesa haurà de ser la directora de joc de l'equip català després de la retirada de la barcelonina Laia Palau. Per la internacional holandesa, aquesta serà la seva quarta temporada a la Lliga Endesa. Pere Puig és el director esportiu de l'Uni Girona.
Davant la retirada de Laia Palau i, a més, tinguent en compte les grans bases que han passat per Girona els darrers anys, com Noemi Jordana, Núria Martínez i, sobretot, Laia Palau, doncs ens obria un repte impossible de complir-lo, que és substituir-la, no? Per tant, ens descartar d'aquesta opció, ens vam decidir per una jugadora que formés un bon tàndem amb la Laia Flores, que fos una bona jugadora directora de joc, que fos forta per intentar competir als partits d'Euroliga i que tingués bona mà. I aquest és el perfil que ens vam decidir amb Laura Cornelius.
També hi ha notícia al Cadí La Seu. El conjunt de La Seu d'Urgell ha anunciat la renovació d'Ariadna Pujol, que complirà la seva 6a temporada a l'equip lleidatà. En waterpolo ens llancem a la piscina perquè l'Atlètic Barceloneta es prepara per a la Final 8, per la final 8 de la Champions masculina. El primer escull és el Prorreco italià, vigent campió, el que s'enfrontarà dijous a Belgrat. Santi Fernández, ara als despatxos com a gerent del Barceloneta, ha estat avui el programa protagonista, avui el programa En Joc de la Xarxa.
Y bueno, hemos podido conseguir volver a estar en esa final a 8 con un cruce que a priori pues nos pone las cosas muy difíciles, pero que vamos, que estoy convencido que el equipo está con ganas de poder jugar ese partido y de disputarlo y con la posibilidad en su mente de que si hacemos las cosas entre bien y muy bien o entre muy bien y excelente, pues podremos llevárnoslo, ¿no?
Declaracions del Santi Fernández, que en el seu dia també va ser entrenador destacat de l'Atlètic Barceloneta. A partir d'aquest dijous a Belgrat comença aquesta final a 8 de la màxima competició continental del waterpolo masculí. També és notícia en el món del waterpolo. El Club Natació Terrassa ha anunciat la contractació de l'internacional Adrià Delgado fins al 2024, després d'haver militat les dues últimes temporades al Club Natació Barcelona. Recordem que Adrià Delgado és fill del porter Manolo Delgado, que va ser olímpic en els Jocs de Moscou 1980 i que també va militar al Terrassa. Delgado té la doble nacionalitat, hispano-brasilera, va ser olímpic amb la selecció del Brasil als Jocs de Rio el 2016 i també medallista de plata amb la selecció espanyola en el Campionat d'Europa de Budapest l'any 2020. I una darrera notícia, informació de futbol. El Martinenc ha anunciat avui la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip masculí.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Al POU d'aquesta setmana parlem de plantes cíborg, plantes amb arrels que poden emmagatzemar energia. Els investigadors del projecte europeu IFOE han desenvolupat plantes biohíbrides amb un sistema d'arrels electròniques que podrien tenir diversos usos, com el que ja hem esmentat, emmagatzemar energia, o també ser sensors electrònics. Ens en donarà tots els detalls l'investigador a la línia de llum NCD Suite, Eduardo Solano. Què és una planta biohíbrida?
És simplement una planta la cual hemos producido la generación de un sistema que no es biológico. Es decir, en este caso ya veremos cómo hemos producido plantas en las cuales tienen como una especie de polímero, un plástico alrededor de sus raíces. Es por ello que se llaman plantas biohíbridas, porque no son completamente 100% biológicas, sino que han sido adaptadas con un nuevo material que no es biológico.
Per què poden desenvolupar aquest sistema tecnològic biohíbrid? Es pot fer amb qualsevol planta o han de ser plantes concretes?
Bueno, nosotros hemos empezado el proyecto porque, como hacemos en ciencia, siempre hay que empezar con un caso, ¿no?, que conozcamos bien, y hemos empezado con las plantas de las judías, las típicas que nosotros conocemos. Entonces hicimos germinar las judías y a partir de ahí es donde empieza nuestro proceso. Es decir, ¿cómo se desarrollan? Nosotros hacemos crecer las plantas y cuando tiene unas raíces de 1, 2, 3 centímetros más o menos, se sumergen en agua que contiene un precursor de este plástico que va a depositarse sobre las raíces. Y es lo que luego va a generar todas las propiedades nuevas que estamos buscando, que decíamos de almacenaje de energía o de conducción electrónica. Entonces, esto nosotros hemos empezado con este caso de las plantas de judías, pero puede extenderse a otras plantas. Simplemente habrá que investigar un poquito más para saber cómo de generalista es este proceso que hemos desarrollado.
I és tan fàcil com això? És a dir, es converteixen en plantes cíborgs perquè en lloc d'anar aigua... És tan fàcil aquest procés? O què més hi ha darrere? Com heu treballat?
Sí, de hecho, este es el gran punto de esta investigación, que es muy simple poder hacer esto. El proceso más exactamente consiste en coger la planta que está creciendo en un sistema hidropónico, ¿no?, en agua, como muchos sistemas actuales. Se trasvasa este agua, se quita y se pone el agua que tiene este pequeño precursor durante 24 o 48 horas y a continuación se saca y ya se deja la planta crecer de manera habitual.
Continguts en xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació forestal a la zona del Castell d'Escó. Hi participen 12 dotacions terrestres, 2 helicòpters i 2 hidroavions. El foc ha perdut intensitat, però continua actiu, amb algun focus secundari i afecta 2 hectàrees, segons han avançat els agents rurals. Suspesa la recerca d'un possible quart passatger del vehicle accidentat d'avui a l'N420 al Priorat després de no trobar evidències de la seva presència al vehicle. Tot i això, mantenen oberta la investigació. L'accident, recordem, ha provocat 2 víctimes mortals de 23 i 29 anys, mentre que el tercer membre ha estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, en el que portem d'any ja han mort 71 persones a les carreteres catalanes. Repassem altres qüestions. La Generalitat de Catalunya obrirà el pròxim dimecres 8 de juny el procés per sol·licitar el nou bo juvenil d'ajudes al lloguer. Ho ha confirmat la xarxa de comunicació local. Aquells interessats en demanar-lo tindran 10 dies per tramitar.